Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. El Parlament de Veneçuela, controlat pel chavisme, prepara una resolució per instar el govern de Nicolás Maduro a trencar totes les relacions amb Espanya. Això inclou les relacions diplomàtiques, consulars, econòmiques i també les comercials. El president de l'Assemblea, l'oficialista Jorge Rodríguez, ha demanat una reunió immediata de la Comissió de Política Exterior.
Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados, y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos.
La notícia arriba després que el Congrés hagi aprovat avui a Madrid el reconeixement de l'opositor Edmundo González com a president electe de Veneçuela. Més notícies amb Armínia Massana.
La manifestació de la Diada ha estat marcada aquest any per la trencadissa entre els partits independentistes i pel canvi de cicle polític que ha portat el PSC a la presidència de la Generalitat. Les entitats convocants, Assemblea Catalana i Òmnium, han reclamat refer la unitat de l'independentisme i han denunciat l'espanyolisme, han dit, del nou govern de Salvador Illa. Per primer cop, els organitzadors no han donat xifres de participació, que ha estat la més baixa registrada fins ara. Segons dades de les policies municipals a les 5 ciutats, on hi ha hagut concentracions, s'hi han agrupat en total 73.500 persones. Sentim les declaracions que feia a Barcelona el president d'Òmnium, Xavier Antic.
La baralla permanent i les disputes electoralistes ens han portat on som. La Generalitat de Catalunya en mans d'un govern espanyolista que fa pocs dies s'agenollava davant de Felip VI, el rei del 3 d'octubre, un govern que nega categòricament el nostre dret d'autodeterminació.
Ha ingressat a presó en un centre de menors un jove de 15 anys acusat de violar una noia a Salou. Els fets van passar dilluns i tant la víctima com l'agressor són dos turistes irlandesos. La noia va reconèixer la polsera de l'hotel on l'agressor s'allotjava amb la seva família i això va facilitar la seva detenció.
El nombre de morts a la Franja de Gaza, quan falta menys d'un mes per al primer aniversari dels atacs del 7 d'octubre, ja supera les 41.000 persones. Aquest dimecres han mort més de 60 en diversos bombardejos israelians, un dels quals ha tornat a tenir com a objectiu una escola de les Nacions Unides que servia de refugi a unes 5.000 persones.
Els cellers reclamen que es portin canonades a les zones que necessiten aigua per poder combatre la mortalitat de les vinyes a Catalunya. Els elaboradors fan aquesta petició al govern perquè creuen que és l'única solució. Així ho ha explicat el president de l'ADO Costers de Segre, Tomàs Cosiner, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Cada any per un 10%, hi ha un 10% de mortalitat, sobretot en les vinyes velles, perquè són les que tenen més arrels en profunditat. Les ajudes principals és portar tuberies cap a zones que ho necessitin. Replantar seria molt important, però el primer de tot és l'aigua. I a més hi ha moltes possibilitats, perquè hi ha tubos molt propers a zones que estan patint molt.
Organitzacions de consumidors han denunciat companyies de videojocs tan populars com Minecraft, Fortnite, EA Sports o Clash of Clans davant autoritats de la Unió Europea.
Les acusen d'infringir les lleis de protecció dels consumidors perquè les compres que es fan amb moneda virtual dins dels jocs no indiquen l'import real. Segons les associacions, això comporta que els usuaris gastin descontroladament. Una de les entitats impulsores de la denúncia és l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN. La seva presidenta és Patricia Suárez.
Los precios que ofrece cuando compras distintos productos premium para poder seguir jugando o para obtener ventajas a la hora de jugar no son transparentes. Además, no tienes posibilidad de desistir ni de reembolsar. Lo que queremos, en suma, es que aquellos derechos que tenemos en el mundo analógico también sean nuestros mismos derechos en el mundo virtual.
Esports a la Diada, com és habitual, participació en els actes institucionals de les entitats esportives catalanes, com ara els tres clubs amb equips de futbol a Primera, Barça, Girona i Espanyol, la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona. Joan Laporta ha expressat el compromís del Barça amb els drets i les llibertats de Catalunya.
Un Barça que espera rebre bones notícies de la Lliga aquest dijous, quan l'organisme farà públics el límit del cost de les plantilles de tots els clubs de Primera. La directiva blaugrana confia que l'esforç que ha fet per ajustar costos i generar ingressos els permeti augmentar el límit salarial actual.
En bàsquet a la Lliga Catalana, Manresa 71, Joventut 59 i victòria contundent per 23 punts de l'Andorra contra el Girona, 84-61. Aquest dijous entraran en joc a competició que se celebra a Tarragona, al Barça i a Lleida.
Debut en victòria del Barça a la Champions masculina d'handbol, Colstad 30, Barça 35.
Fins aquí les notícies.
Alexia, grava'm una promo per la nova temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Carot, perdona, no em dic Alexia, em dic Alexa.
Ah, perdona. Alexa, posa-hi que és de dilluns a divendres de 4 a 7.
Vols afegir alguna cosa més a la llista, Elisenda?
Sí, sí, més carquinyolis, més ratafia a la sobretaula, més gent a la crònica negra i, com sempre fem, anirem fins al fons dels temes d'actualitat.
Tinc un límit de coses per afegir. N'has de descartar algunes.
No, no, nosaltres no descartem res, perquè a la tarda hi cap de tot i per a tothom.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Si està bé a la tarda.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquesta diada, la més dividida i de baixa intensitat i de poc protagonisme polític? Qui sap si heu estat alguna de les persones que han assistit a les singularitzacions que han aplegat en total unes 70.000 persones, la xifra més baixa des de l'inici del procés, o potser heu seguit el debat d'alta tensió entre Kamala Harris i Donald Trump, acorralat per la candidata i que a sobre ha caigut en la mentida, dient que els migrants es mengen els gats i gossos d'Ohio. Hem recebut la primera trucada a la professora de Dret Constitucional i exparlamentària Montserrat Nebrera. Mira, ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta de l'Aleix d'Esparreguera, que diu: per què hi ha pedres a les vies del tren? Ha contestat el Ricard, diu: les pedres s'anomenen balast i s'usen com un matalàs per esmorteir el trànsit dels trens. I ara, si ens hi fixem amb aquestes rodes, mirem-ho bé. Aporten estabilitat, distribuint les pressions i permetent el drenatge de l'aigua de pluja. Així s'eviten inundacions i el deteriorament del conjunt. Gràcies a tothom per fer possible aquesta universitat dels sentiments, aquest intercanvi de coneixements a partir d'una intel·ligència col·lectiva que sempre és molt benvinguda. I tot a través del 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Algú dirà, home, tota, tota no, però una bona part sí. Això és servei públic, el servei de la ignorància creativa, amb espurnes populars com aquell: si tens salut però no tens un ral, és com si estiguessis malalt.
Dites fites.
Yeah.
Catalunya Ràdio ha celebrat una diada distanciada dels partits i de la Generalitat, coincidint amb la nova etapa política. El president Illa no s'ha pronunciat a l'ofrena floral. En el seu lloc, la consellera portaveu, Sílvia Paniquer, ha fet una crida al diàleg i la integració.
Avui és un gran dia per compartir i per gaudir junts, una oportunitat per dialogar entre persones diferents.
I pel que fa a la convocatòria independentista que se celebra des de fa 13 anys, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha carregat contra els partits independentistes amb el suport dels manifestants en forma de xiulades i esbroncades.
No som aquí per alimentar la lluita fratricida, el mal humor ni els retrets. Portem a l'ADN la vocació de ser pont entre sensibilitats diverses.
Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional i exparlamentària, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, la nit dels ignorants.
Una primera impressió, un titular?
Doncs que hi ha divisió d'opinions respecte del que ha de ser la diada, que en l'àmbit institucional es parla d'unes coses i en l'àmbit independentista i al carrer, diguem, a les manifestacions, d'unes altres. De tota manera, a mi m'ha sobtat una cosa, si em permet, Xavier, que
sí.
M'ha sobtat que en els cartells que veien a les manifestacions una persona de l'independentisme, independència de que sigui d'un partit, quedava salvada, perquè hi havia diversos cartells de Puigdemont no surrender, i això a mi m'ha sorprès, perquè de tot l'independentisme, amb tot el que ha patit, una persona que no és de les que han anat a presó ha quedat com al marge d'aquesta crítica, no? Si més no, en els cartells que allà s'hi veien. I potser aleshores hi ha com tres vessants, no? La institucional dient aquí no passa res, la del carrer, l'independentisme no de partit, que diu sí que passa i continuarem, tot i que minvant el nombre de participants, sembla, i aquesta imatge d'un Carles Puigdemont que queda allà en el mig d'aquella manifestació, una mica com salvat a la crítica als partits independentistes.
I, Montserrat, el procés s'ha acabat?
Jo crec que com a mínim està en stand-by, perquè el mapa polític català per moltes raons ha canviat molt. Jo crec que a hores d'ara sí que podem dir que hi ha menys crispació al carrer, però diria que el procés com l'hem conegut probablement ja no torna, però ningú ha de dir que això significa que tot s'ha acabat. Probablement està adormit. No?
En els parlaments independentistes, cada vegada que citava els partits hi havia esbroncada i xiulada general.
Sí, sí, realment la gent que s'ha concentrat, no sé si representativa de molta més o la que hi era, eren solament els que hi eren allà, però hi ha molta gent independentista que està, jo crec que molt empipada amb els partits. L'escridassada era, ens heu decebut. I jo ho puc entendre, perquè al final jo crec que qui pensava en la independència sabia que això costaria molt i en l'últim moment semblava com si la manera en què va reaccionar l'Estat, cosa comprensible en qualsevol estat que hi vol mantenir la seva integritat, o no se l'esperaven o van pensar que no seria així i finalment van recular. I això no els hi perdonen. Tot i que és molt més fàcil dir-ho des del carrer, també s'ha de dir, per en justícia, que quan un té una responsabilitat directa i sap que directament anirà a la presó, com al final, de tota manera, els hi va passar.
El cas és que Esquerra ha culpat Junts i Junts ha culpat Esquerra, de la incapacitat.
Altre cop. Sí. Bé, això és el que els hi critiquen, també. Mentre vosaltres dieu qui és el que té la culpa, l'independentisme desunit és un independentisme que té menys força. Cosa que no sé fins a quin punt no podem atribuir la fortalesa d'aquesta capacitat de desunir el que ha fet el Partit Socialista al llarg d'aquest temps, perquè pactant amb uns o pactant amb altres han acabat aconseguint que els dos partits independentistes estirin els plats pel cap i que el que surti guanyador, com passa en altres àmbits, és el tercer. I en aquest cas ha estat el Partit Socialista de Catalunya.
I que Marta Rovira no hagi participat a la diada, ara que ha tornat a l'exili, és significatiu també, no? Ens ho diu Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional i exparlamentària. No me'n puc estar, professora, de demanar-li què tal el debat Kamala-Trump.
Bueno, nosaltres veiem normalment els debats als Estats Units des d'una perspectiva una mica esbiaixada. Veiem allà una dreta i una esquerra que no es corresponen. I jo crec que en el cas d'aquest debat, que sembla clar que ha guanyat Kamala Harris, que com a mínim ha mantingut el tempo, l'oremus, la temperança front un candidat que estava aforismat i que no acabava de donar amb el to necessari, no l'ha trobat en aquest cas. Com ella mateixa ha dit, això no s'ha acabat. Allò no és Occident, sinó, com deia un bon amic meu, extrem Occident. I, per tant, tenen unes regles de joc que de vegades no entenem.
Professora Montserrat Nebrera, moltíssimes gràcies per l'atenció a aquestes hores i que tingui bona nit.
Igualment, bona nit a tots.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I a Maia Grau, l'Ali Colomer, Domènec Sobirà, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Jordi d'Igualada. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, voldria saber l'instrument musical, la berra, per què té aquest nom tan desagradable si és un instrument musical?
Molt bé. Vale. Ho demanem, Jordi, gràcies.
Vinga, bona nit.
També tenim notes de veu. N'hi ha una del Sergi de Manresa.
D'avui és, si és normal, tindrà que anar un any i mig a darrere d'un alcalde o d'un regidor, concretament de Navàs. Porto un any i mig perquè, bueno, sol·licitant parlar amb ell i em donen llargues i llargues i llargues. I, bueno, i què tindria que fer?
No sé si algú pot orientar el Sergi en una situació com aquesta. Ara és l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, volia fer una pregunta, perquè l'altre dia vaig estar a Barcelona amb una amiga meva que viu al barri de Pubilla Cases d'Hospitalet, i bueno, li vaig preguntar de què ve això de Pubilla Cases, i no m'ho va saber respondre. I vaig dir, bueno, doncs mira, ho preguntaré a la nit dels ignorants, ja si sabem el nom de Pubilla Cases del barri d'Hospitalet, de què ve. Deu tenir algun significat, segurament que sí, eh?
Doncs ho demanem ara mateix a algú de Pubilla Cases, seria perfecte, no? Que ens trobés, home, i tant, Pubilla Cases... I ens n'anirem, doncs, una mica més, diguem al revés, una mica menys ignorants a dormir. Anirem ara a escoltar l'Aleix d'Esparreguera. Aviam. No, l'Aleix d'Esparreguera no. Clar, perquè no es nota de veu, és una pregunta que ens ha escrit. Qui va ser l'inventor del paraigua i de quina tela està fet perquè no et mullis? Això ens ho demana, com dèiem, des d'Esparreguera. I si avui ens acompanyeu fins a les dues, doncs teniu una darrera melodia reservada per la Neus, de Montbrió del Camp, que per celebrar la Diana vol escoltar Sant Martí del Canigó. Sant Martí del Canigó és una maquíssima sardana de Pau Casals de 1943. La va compondre durant el seu exili a Prada de Conflent i està dedicada al monestir de Sant Martí del Canigó, inspirada en el poema de mossèn Cinto, Canigó, i una de les seves dues sardanes per a cobla. També la va instrumentar per l'Orquestra de Cambra i Simfònica, juntament amb el seu germà Enric Casals, i posteriorment Joan Costa va afegir-hi una lletra per a ser cantada. L'escoltarem en versió de l'Orquestra Polifònica de Porreig. La Neus té 87 anys i és una fidel oient ignorant des del primer dia, ja en fa 37, i vol dedicar aquest tema al record del seu marit, traspassat ara fa un any, i que era apassionat de les sardanes. La Neus ha estat pagesa tota la vida i viu en un mas, i de dites diu que no n'hi falten, especialment de la padrina, però en tria una del pare, que diu fes bé i no facis mal, altre consell no et cal, i la de la mare, que deia cada cosa al seu lloc i un lloc per cada cosa.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Aquest és el telèfon on podeu reservar una darrera melodia. Penseu també una dita. I temes ben variats, eh? Allò que dius, músiques que potser fa temps que no escoltem i que vosaltres us vinguin, no sé, mentre esteu cuinant, per exemple, a vegades no te n'adones, i it's a brow and the brain. Capteu quina és aquesta, quina és? I ens la dieu i buscaríem. I ara cap a Terrassa. Constança, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
A veure.
Mira, se sent molt llarg, eh, la vostra...
Constança.
La vostra tornada s'ha fet molt llarga.
Constança, ben tornada, eh?
Sí, gràcies, igualment, eh? Però s'ha fet, ja t'he dit que s'ha fet molt llarg esperant aquí que tornéssiu.
Gràcies,
bueno, mira,
gràcies.
Volia fer una pregunta, que jo a les 7 del matí escolto el Rosari a Ràdio Estel. i ara fa molts dies que no, veig que no ho donen.
Ah.
A veure si algú sap com és això, que ja no ho donen.
Com és
perquè
que no?
Jo tenia 16 anys i ja ho escoltava, a Ràdio Estel.
Uh-huh. Doncs ho demanem ara mateix, Constança.
Bueno, pues moltes gràcies i bona nit a tothom.
Igualment. De Terrassa, ja. Ens agrada que ara començar la temporada vas retrobant-te, no?, amb els oients, ja que doncs fa temps que no els sentim i et fa il·lusió. Dius, ai, mira, anirem ara a Horta. Josep Lluís, bona nit.
Bona nit, en programa de Catalunya Ràdio i inesgotable i que perduri, que perduri.
I el telèfon teu cada dia se sent més bé, eh?
Bueno, si parada amb el Bluetooth, escoltant-ho per Bluetooth, per Bluetooth amb uns auriculars.
Doncs molt malament, la veritat, sona superfatal.
Pues tallo Bluetooth, desactivo Bluetooth.
Sempre parlant amb el telèfon convencional, que guanya més qualitat.
Tot ara bé?
Ara, digues.
Mira, vale, és que era un error tècnic. Mira, ara te dic les preguntes, perquè ja l'he explicat a l'Aina. Per què es diu que l'home és l'únic que tropeça dos cops amb la mateixa pedra?
D'acord.
Després l'altre és quin és el color més excitant, que jo m'imagino és el vermell, uh-huh. I quin és el més relaxant, no sé si és el blanc, o el rosa, o el blau cel, no sé.
Uh-huh.
A veure si en algun número es fon. I una que també dona peu a que algú que hi entengui una miqueta de com es desenvolupen les coses a les persones i si és innat. I és la pregunta en concret és si la sort existeix o la desenvolupa un mateix. Vull dir, si es troba perquè es jugues molt a la loteria o és que tu ets una persona afortunada que has nascut amb la flor. També s'entén, oi?
S'entén molt bé.
Pues ja no faré el del Bluetooth una altra vegada.
Gràcies, Joan Lluís. Bona nit.
Adéu.
D'Horta anirem a Mollet del Vallès. Rosa Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bueno, ho dic perquè vull fer una pregunta perquè, no sé, m'indigna una mica. Perquè la diada, que és la nostra diada, no es fomenta, no s'han vist sardanes per enlloc.
On són les sardanes?
On són les sardanes? Amb una diada tan important per nosaltres.
Què és que s'estan perdent?
Sí, aquesta és la pregunta. Jo crec que sí. Perquè si no, a més a més, si no es fomenta en un dia com aquest, clar, vol dir que això va menys. És la meva sensació i la meva pregunta.
A veure si tenim algú entès en la matèria amb autoritat, que es diu.
Exacte,
que ens ho contesti.
Perquè trobo, i m'agraden els castellers, però trobo que s'augmenta molt més els castellers que les sardanes. Oi? Em sembla, eh?
A veure què ens diran.
Bueno, doncs res, espero que tothom a la diada hagi sigut bona per tothom. I apa, doncs bona nit.
I bona hora.
Bona nit.
I bona hora, bona nit. Anirem ara cap a la cartera de les aigües. Raimon, bona nit.
Namaste, Xavier, com estem?
Molt bé, aviam.
Escolta'm, aviam una pregunta. Si un jugador de futbol, negre, un jugador que és negre, molt lleig, creus o creu els ignorants que si el públic li comença a dir perquè és un mal educat i jugar fins se li té mania, li diuen negre, el negre, li diuen lleig, o sigui, feo, considereu que això és racisme o què?
Si ets lleig, et diuen lleig.
Sí, en lloc de dir-li altres insults, no?, li diuen feo. El jugador és lleig, és un jugador físicament que és molt lleig, no?
Ramon, ja, ets un lleig.
Sí, més o menys podeu imaginar de qui parlo, no? Però si aquest jugador se li diu en un estadi, no?, el públic li comença a dir feo, això considereu que és un insult, o sigui, és racisme, o com ho veieu, això?
Molt bé. A veure què ens diran, Ramon.
Gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Avui tenim previst parlar de si et pots arribar a sentir obligat de cuidar els nets, no? Cal posar límits i saber dir que no. Ha generat molta reacció. La Cris diu, surt de dins o no surt? Jo ho faré el 200% quan em toqui. En canvi, el meu fill de 6 anys... De sis avis, diu, de sis avis, perdó, només en té a mi. Ens ha escrit l'escriptora Núria Esponellà, diu, nosaltres hem posat horaris per al net gran, sempre, diu, però el net gran sempre em sol trucar per dir-me, iaia, puc venir? Sempre que no vingui a hores que descansem, acostumo a trobar temps per ell. Sento que li he de dir que sí, perquè després creixerà i potser no voldrà venir. Des que m'ho miro d'aquesta manera, em fa feliç cedir. I si tinc compromisos, també sé dir que no. Això és la nit dels ignorants.
La nit dels ignorants 3.0. La festa de mitjanit.
I endavant les atxes. No sé per què dic això ara, això.
No s'amoïni. És un programa molt bo. I els hem trobat molt a faltar, eh?
Li puc fer una pregunta a xoc?
Sí.
Vostè creu en vida extraterrestre?
No ho sé.
Ho deixa obert.
Sí.
No fos cas que algun dia dius, hòstia, els haguéssim de saludar.
Sí, em trobo algun extraterrestre pel carrer. Miri, no ho sé. Pot ser i no pot ser.
38a temporada de La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Ah?
Aquest és un clàssic dintre de la clàssica. És el Clar de Lluna de Claude Debussy, famós compositor del segle XIX, que va patir importants atacs de migranya, com també altres genis, Mahler, Picasso, Dalí, Lewis Carroll, Serena Williams, o la periodista esportiva de TV3, Laia Ferrer, que ha hagut d'estar 2 mesos de baixa per unes migranyes incapacitants que diu que l'obligaven a estar a les fosques. Ella mateixa definia els atacs com si li perforessin l'ull esquerre. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Avui, 12 de setembre, se celebra el Dia Internacional de l'Acció contra la Migranya, una patologia que genera forts mals de caps i cefalees. L'OMS calcula que afecta un 14% de la població mundial i la situen entre les 20 malalties que més incapaciten. Recordem que la majoria de casos de migranya debuten entre els 20 i els 50 anys i afecta més a les dones que als homes. Dolors intens al cap, visió borrosa, nàusees o estrès poden ser indicadors.
Home, un 14% de cada 114 és una proporció important, eh? No sé si ara ens escolta algú que passa per el que és una migranya. Tant de bo, doncs, que pugui remetre ben aviat i que el programa d'alguna manera lleugi. No sé si un programa com La nit dels ignorants... No, mira.
Ho provaré, el pròxim cop ho provo.
Ah, mira, tu hi tens testimoni aquí, eh? Des de ben petita?
Adolescent, sí, sí, 16 anys.
I també allò de pagar les llums...
En el meu cas no tant, però el que deia la Laia Ferrer, que com si et perforessin l'ull esquerre, això sí, sí.
Bé, doncs canviem de tema i amb una mirada cap a la segona edició de La màquina del temps. a quin moment de la història universal voldríeu viatjar? Ens vam estrenar amb l'alliberament de París de mans dels nazis ara fa 80 anys. Quan vam obrir les portes de la màquina, vam sentir l'enfervorida de tota aquella gentada, una llopada tremenda, cridant amb desig, esperant les tropes defensores i alliberadores. Però on diríeu que anirem en el segon desplaçament en el temps? Això és el so que fa la màquina quan et desplaces. Què us semblaria si viatgéssim milions d'anys enrere per anar fins a la descoberta del foc? Ui, aniríem a l'Àfrica. Feu-nos arribar propostes de moments històrics que voldríeu que visitéssim amb aquesta màquina tremenda. És molt petita. Quan acabem, la pleguem. Queda plegada, que és el que passarà amb els cotxes del futur. Es plegaran. Serà molt bo, farà un guguc i quedarà en una làmina. La gent després dirà, ui, si en tinc 15, perquè no serà problema. I va, posats a demanar, no hauríeu pas viscut una admirable mascota?
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Exacte. Què diem?
Volem posar de manifest l'afecte i la consideració dels animals domèstics cap a les persones, que a vegades ratlla l'inimaginable, com el cas del gos terrier de John Gray, un vigilant nocturn d'Edimburg, que solia endur-se el gos a les rondes que feia per la ciutat. Quan Gray va morir, el Bobby va fer guàrdia davant la seva tomba cada dia durant 14 anys fins a la seva mort.
Sí, 14 anys anant a fer guàrdia.
Fins al 1872. De fet, si fas un tour d'aquests gratuïts a Edimburg, visites l'estàtua que li han dedicat al Bobby.
Veus. Doncs nosaltres no volem tant, perquè seria massa poder explicar a la nit dels ignorants un cas semblant, però sí coses d'aquelles petites que et sorprens de l'estudi. Si ahir en veia un, a través d'això, aquests vídeos que corren, d'un gos que, si no li sucaves el que li havies de donar amb la salsa determinada, feia així. No havia, i quan li sucaven amb aquella salsa, després sí que ell s'hi posava. Coses d'aquelles que et fan realment meravellar del que són aquestes admirables mascotes. Feu-nos arribar propostes potser sobre un conill, una gata, un lloro, una gallina, vies obertes habituals, i ens ho feu arribar. A veure què hi trobem.
Doncs mira, hi hem trobat una pregunta de l'Àngels de Lleida relacionada amb la sèrie El paradís de les senyores.
Per què s'anuncia molt El paradís de les senyores i ara fa dies que no el veig? Després del doctor Quino, no sé com se diu, deien que feien El paradís de les senyores. Jo me l'han aconsellat moltes amigues, però no ho sé. No sé si m'equivoco d'hora o no ho sé, no el puc trobar. M'agradaria molt si m'ho poguéssiu dir quan ho emetixen.
A veure si algú té a bé d'explicar-ho, si ho sap, 93-201-7474. Per cert, després parlarem breument d'aquesta sèrie que ho està patant també aquest estiu, no? Doctor Martin. Però d'aquí uns instants.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Obro la persiana a la finestra, obro la porta i veig al pati de casa un rosegador, una rata de dos pams de dimensió. Jo tinc una por, tinc pànic terrible. Aleshores, salvo la vida del meu fill, abaixo la persiana, em tanco el lavabo, li entrego el meu fill a la Diana i gestiono això, sisplau, es va resoldre, la rata va acabar morint.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Es pot matar una rata? Com s'ha de matar? Qui se n'ha d'encarregar? On has de trucar? I després, on la llences?
A Catalunya Ràdio... Postdates.
El vidre es trenca, però no el perfum. I l'escardill fereix un punt de sang. De Fins a un cert punt, poesia 1945-1989, de Jordi Sarsanedes, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Sobre això de, el fet de la pregunta que fèiem, no? Si et pots sentir obligat a cuidar els nets, llegeixo la Carme que diu: jo fa 23 anys que cuido nets, en tenim 6, aquest any ja em jubilo, tinc 80 anys, sempre ha sigut per gust, ens estimem molt, ara ja van a Barcelona Universitat, i 2 de petits que ja no necessiten la meva ajuda. I els envia des d'aquí petons. I ara anirem cap a Santa Coloma de Gramenet. Joan, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, voldria parlar sobre alguns temes que hem parlat avui. Concretament, el número d'assistents que han dit que hi havia avui la diada. Em sembla molt poc. Jo he estat físicament allà, al Pas de Sant Joan, i estava ple de gom a gom, o sigui, des de l'Arc de Triomf fins al parc, fins a l'entrada del Parc de la Ciutadella. Per tant, és impossible que allà diguin que només hi ha 70.000. Jo crec que, com que han donat les xifres, la policia municipal sempre dona gairebé la meitat del que hi ha realitat. O sigui, això potser s'hauria d'aclarir.
Potser algú ha fet un estudi d'una altra manera i té, pot aportar dades.
No és massa fiable el que diu la policia municipal històricament, no? Això és un tema. El segon, vostè ha parlat avui del tema del Pau Casals, que va escriure de la sardana, sí, de Sant Martí del Canigó.
Sí.
La pregunta és, o sigui, com va escriure aquesta sardana, estava al sud de França?
Estava, sí, perquè... estava exactament allà, ara a veure si em sortirà. Ui, mira,
darrere del Canigó, suposo, per Sant Martí de Cuixà.
Sí, ell estava a Prada, exacte, ell estava a Prada.
És que jo entenc que l'any 43 estava tot ocupat pels alemanys i pràcticament estava tot controlat per la Gestapo, i entenc que el Pau Casals era un objectiu molt bo pel franquisme, no? Per capturar-lo i inclús portar-lo a Espanya i fusellar-lo. Això m'estranya que estigués a França l'any 43.
Crec que la pel·lícula que va fer magníficament interpretada Joan Pera, de Pau Casals, crec que toca aquest tema, i la teniu a la plataforma 3CAT.
Ah, doncs jo ja ho miraré.
És una pel·lícula molt recomanable.
Molt. Doncs jo miraré de trobar-ho.
Sí.
Després, perdoni, vaig de pressa, perquè que suposo que hi ha poc temps.
Digui.
Després, una senyora ha parlat avui de que no hi havia sardanes. Però jo sóc de Santa Coloma, i com han acabat els fets de tots els actes de la diada, hi ha hagut una audició de sardanes molt maca a la plaça de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, no és massa cert, no? Jo crec que hi ha sardanes, potser el que passa que no n'hi ha a tots els llocs. A Roses també em consta que avui també hi ha hagut sardanes. Per tant, no sé, hi ha moltes poblacions que hi ha hagut sardanes.
Per tant, segueixen vigents i hi ha, sí, esperança, sí.
I després, per últim, una última cosa. L'altre dia va parlar amb una senyora de tema de Montserrat, com van fer els oficis del principi del mil·lenari, i em sembla que estava poc informada, perquè realment el que va fer la missa va ser l'abat, no va ser el bisbe de Girona. I a més, el que van fer de castellers, jo crec que va ser una cosa preciosa, emocionant, que, bueno, feia posar la pell de gallina. I en canvi la senyora va trobar que era com una aberració que fessin a dintre el monestir una torre humana, no? O sigui, no sé, suposo que això depèn també de cada persona.
Exacte, exacte.
Però entenc que és una cosa, precisament, que em va quedar com una cosa emocionant, no? I res més, només en aquests fets.
Doncs, Joan, moltes gràcies i que tingui bona nit.
Bona nit, bona nit.
Anirem ara a Manresa. Núria, bona nit.
Hola, bona nit. És que estava escoltant això de les sardanes i com a curiositat he mirat a l'Instagram del Som Sardana, que parla de les sardanes que es fan, i avui hi havia unes 50 ballades de sardanes de Catalunya.
Fixa't.
50. Ho he comptat, perquè les anava posant, dic, tothom ho pot buscar a través d'Instagram, Som Sardana, i parla, bueno, hi ha com unes pàgines que diu totes les sardanes que es fan per ordre d'horari. N'hi ha, doncs, jo què sé, des de Rubí a Cadaqués, passant això per Santa Coloma de Gramenet, Navàs, per tot, bueno, al llarg de tot Catalunya. I el problema de les sardanes és, no és que no es facin, és que no se'n parla. És que no se'n parla. Això és el problema.
Per tant, diríem que continuen vigents, però potser amb poc ressò.
I tant, que continuen vigents. Només heu de veure que segurament totes aquestes ballades que hi ha hagut avui, hi havia gent, amb totes hi havia gent. I possiblement hi havia més gent que amb un concert petitó d'una parelleta que cantés, o molts d'aquests actes que s'han fet per la diada. Però bueno, clar, és que ja no necessita... És que, a veure, TV3, per començar, li té una al·lèrgia a les sardanes. Catalunya Ràdio, déu-n'hi-do, si no fos per vosaltres o pel Mans, és que no se'n parla per enlloc. No sé, la comunicació a Catalunya, els mitjans de comunicació a Catalunya, els hi fa molt mal parlar de la cultura popular, no només de la sardana, sinó de la música folk. No sé, ara aquí a Manresa es farà la Mediterrània. Segur que el ressò no serà el mateix que se'n fa per la Fira de Tàrrega o que es fa per el Mercat de Música Viva. És curiós, però no agrada la cultura popular, no sé, és dir, així com a Andalusia o com a País Basc, que la gent s'enorgulleix de la seva cultura popular, aquí no, aquí l'amaguem, no fos cas que ens tractessin de carrinclons. Ja
Núria, moltes gràcies per aquesta aportació. Moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. No, és un goig estar fent aquest programa i veure que ara de sobte aquesta persona ha anat a buscar exactament el nombre de ballades per enriquir l'aportació a través de l'antena i en aquest cas doncs, per donar suport a la nostra tradició, aquí, per ser exactes, a la nostra dansa nacional. Anirem ara a Navarcas, home, alliberat, ben tornat, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Com està aquest cos?
Doncs mira, de moment encara tenim el cap bastant ple.
Això, estant ple vol dir bastant clar?
Sí, el cap ple. Sobretot el cap, hem de tenir sempre el cap ple.
Ah, el cap ple, això és bo tenir el cap ple.
Et truco pel tema de Montserrat.
Sí.
Perquè, esclar, Sant Benet va fer un miracle, segons diu la història, que va llegir. Diu que va caure de cul amb un esbarzer i l'esbarzer es va transformar en roses.
Perquè no es cremés.
I jo li volia dir al pare... El pare abat, Manel Mas Guas, que porti, perquè, clar, hi va haver algunes crítiques a fora de la Generalitat sobre algunes coses que havien passat a Montserrat. Mira, en una casa que hi ha d'així sempre hi ha algunes coses bones i algunes coses dolentes. Que les agafi amb el sentit que sigui tot un cul de rosa, com va fer Sant Benet, com va caure de cul de sorcer.
Molt bé, alliberat. Doncs celebrem de sentir-te i t'enviem una abraçada.
Moltes gràcies.
Bona nit. Ara cap a Barcelona, Anna. Bona nit.
Sí, hola, bona nit, Xavier. Jo volia comentar i reiterar que he estat al centre de Barcelona, a plaça Catalunya, a plaça Sant Jaume, davant de la catedral, i malauradament ni una sardana, ni una res de res de res. Estic trucant perquè estic indignada i em sembla molt trist la diada que hem tingut avui. He estat pel centre i m'ha fet pena, realment pena, perquè quatre estelades, res, ni res, res que t'identifiqués com és avui el dia de l'11 de setembre. Res a veure, em fa 3, 4, 5 anys que com estàvem i com estem. I em pregunto de qui és la culpa. Jo crec que el poble no.
Diada deslluïda.
Totalment. Molt trist. Molt trist, Xavier. Jo soc de Barcelona ciutat i quan venien els autocars de tot Catalunya, tot aquell sentiment tan gran és una pena. I clar, te poseus també com està Barcelona i dius, és que què han fet els polítics? Però què han fet? Per mi, res. Espatllar-ho tot i res. Perquè hem perdut. En 7 anys hem perdut. Vull dir, no es parla en català enlloc. Dius un suc de préssec i et miren amb unes cares. Res, és que no s'ha fet res ni per la llengua ni per la cultura. Una vergonya. Bé, us deixo perquè ja n'he dit prou. Estic tan indignada que
sí, em
costa molt parlar per la ràdio,
sí.
Perquè sóc una persona molt emotiva i, bueno, sóc molt sensible i em costa molt, però estava tan indignada que dic que avui haig de parlar i haig de dir-ho.
Per compensar, però m'envien un missatge molt mac, com diuen ahir, però també a Girona, Lleida, Tarragona, hi ha hagut mobilització, eh?
Mobilització? Esperem, Xavier. I bueno, fa dos caps de setmana vaig estar a l'escala ballant sardanes, per sort, per aquí a Barcelona us asseguro
que res, de res, de res. Una abraçada a tots.
Igualment.
Xavier, adéu, gràcies.
Adéu, bona nit. Doncs va, escolta'm, això que dèiem fa uns instants, la pregunta és, et pots arribar a sentir obligat a cuidar els nets?
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat. Avis i àvies, moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat. Avis i àvies, ballem la rumba, no té edat.
Avis i àvies, i ens agrada ser al vostre costat, diuen... Per nosaltres sou molt importants, especialment els que cuiden els nets. Diguem-ho clar, al nostre país un 35% dels més grans de 65 anys es fan càrrec de nets i netes uns quants dies per setmana. És un percentatge 12 punts més alt que la mitjana de la Unió Europea. Ens preguntem si alguns d'aquests avis no poden arribar a sentir-se obligats a cuidar nets. Cal posar límits en aquests casos? Cal saber dir que no? No sé si ho heu fet vosaltres o si sabeu d'algú que hagi dit no. Saludem Teresa Moratalla, que és psicòloga clínica, especialista en teràpia familiar i secretària del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Senyora Moratalla, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Cal saber posar límits?
Clar que sí, sempre cal saber posar límits, no? Perquè realment, doncs, les persones ens hem... El primer que hem de fer, el primer deure que tenim és cuidar-nos nosaltres mateixos. I, per tant, el fet de posar límits implica poder ho fer, no? Si no els posa, això és molt difícil.
Uh-huh. I en un cas com aquest et pots arribar a sentir obligat a cuidar els nets una mica de manera forçada?
Jo crec que hi ha circumstàncies i situacions, no? Hi ha moltes persones grans, molts avis, que s'han vist obligats per temes econòmics, per exemple, no? Temes que els fills han de treballar, que no tenen possibilitats econòmiques de poder buscar algú que cuidi dels nens en un moment determinat, i tot això ha fet, jo crec que amb les crisis econòmiques últimes que hem passat d'una manera important, que molts avis s'haguessin de fer càrrecs dels nens, no? Una altra cosa són altres circumstàncies, no? Com poden ser, doncs, dinàmiques familiars o de relació en les que, doncs, bé, no ha posat mai límits. Si un no els ha posat, no? El que passa avui és fruit d'una història, és fruit del que ha passat durant els anys. No? Hi ha un moment que, si un no ha posat mai límits, doncs no sap ben bé com posar-los a qualsevol edat. No? Bueno, jo crec que aquestes circumstàncies també es donen algunes vegades.
I per què ens ha costat trobar testimonis d'avis i avis que cuiden els seus nets una mica contra cor quan ells fora d'antena ens han dit que sí, que és el cas?
Bueno, perquè això és difícil, queda una mica estrany, no? Dir que no amb un fill és com si no fossis bon pare, és com si no fossis bon avi, que no vols fer-te càrrec dels teus nets. Hi ha una mica de sanció social amb tot això també, no? Representa que hem d'estar doncs avasats a cuidar i estar sobretot dones, no? Perquè les que cuiden moltes vegades són les àvies, Llavors, doncs, també els avis, però vull dir que hi ha aquesta cosa, aquesta tendència de que com si no ho fas, és com si no fossis prou bo, no? Pel rol que tens. Quan en realitat, doncs, bueno, cada cop més jo crec que les persones grans, els avis, tenen doncs, la seva vida pròpia, no? Tenen aficions, surten, viatgen, van aquí, van allà, tenen tota una xarxa social que els acompanya. Cada cop més ens trobem en aquestes situacions, no? Mentre que estan bé de salut. I clar, sembla com lleig, no? Socialment parlant, com si tu no vols, dius que no el teu fill, però després te'n vas amb unes amigues o fas un viatge, no? És una mica aquests aspectes jo crec que costen encara, avui dia.
I, Teresa, és cert que quan el rol de cuidar els nets s'exerceix per obligació i amb el que comporta de responsabilitat, pot arribar a comportar problemes físics i emocionals?
Home, és clar, perquè a veure, cuidar uns nens no és qualsevol cosa, no? Llavors, implica un desgast físic, no? Implica tota una implicació a nivell de tasques físiques, purament físiques, no? Que tenen que veure, doncs, amb cuidar-los, estar per ells, vigilar-los, fer dinars, fer berenars, anar al col·legi a buscar-los, totes aquestes coses. I després hi ha tota una qüestió emocional que si tu no pots estar fent el que tens ganes de fer en un moment determinat, sinó que el que estàs fent és obligació, tampoc pots estar per aquests nens de la manera que tu voldries, no? Perquè el temps no passa a ser un temps de qualitat amb els avis on és un temps meravellós, pels nens, això, i pels avis també, aquest temps de qualitat, i que quan això es fa d'una manera obligatòria, sense poder tu dedicar-hi el que a tu t'agradaria, doncs realment llavors és quan de vegades aquest no és fructífer, no dona el resultat que hauria de donar.
Teresa, ens ha costat trobar un testimoni, però l'hem trobat, perquè qui sap què és posar límits en aquesta qüestió és l'escriptora i pedagoga Maria Carme Carrió Salabernada, que és activista de la tercera edat, amb tres fills i força nets. Maria Carme, no sé si ens podeu explicar el vostre cas. Bona nit.
Hola, bona nit, sí. Bueno, jo penso que els avis som una figura molt important, però que també hem de posar una sèrie de límits, no? Perquè també tenim la nostra vida i, a més, la volem desenvolupar. I, per altra banda, també volem estar amb els nets perquè els estimem i ells ens estimen a nosaltres, però sense que hi haguin abusos per part d'uns ni per part dels altres. Penso que això és important, que en el moment que els avis sapiguem dir no.
Uh-huh. I quin és el vostre cas?
Bueno, no, el meu cas, el que estic vivint, dels tres fills, jo tinc un fill que ja fa uns anys que es van divorciar i llavors tenen la custòdia compartida i la setmana que estan amb el meu fill, els nanos, estem tots junts perquè tenim la sort de tenir una casa gran en el qual hi caben les persones que en aquests moments hi som. I llavors aquí s'han de posar horaris, s'han de posar responsabilitats i saber cadascú quin és el seu rol, quin és el seu paper, per no trepitjar-se i per no fer-se mal. I també per ajudar que els nanos tinguin una seguretat. I els nanos també han d'aprendre que els avis són persones amb drets i deures que necessiten el seu espai, el seu temps, i, per tant, que això també és un dret de la vellesa i de les persones.
Sí, totalment d'acord, no? És una qüestió de respecte, perquè cadascú representa algo en la vida d'aquests nens, no? Els pares tenen un rol, sí, unes funcions, i els avis un altre, completament diferent, no? Uh-huh. I aleshores aquesta confusió de vegades porta aquestes qüestions que es poden viure malament i que generen dinàmiques familiars difícils, no?
Per cert, Teresa, Maria Carme, aquest estiu a Suècia ha entrat en vigor que els avis i àvies puguin acollir-se a la prestació social retribuïda per tenir cura dels nets per un màxim de 3 mesos i durant el primer any del menor. No sé si això podria ser una bona mesura d'ajuda familiar.
Jo penso que sí. I a més, hi ha alguns altres casos en diferents països europeus que els avis cobren per poder atendre els fills quan és una quantitat d'hores X, no? No és allò que vas a casa dels avis a veure'ls estar una estona a sopar o a dinar o a dormir, sinó que tens una cura bastant intensa durant unes hores diàries. Jo penso que sí, és bo. Però jo també voldria deixar una mica així com a debat, que en els últims estudis que s'estan fent, a vegades els maltractadors o els que fan abusos dels avis són els fills, perquè els fills també a vegades van de vacances i deixen els nens amb els avis. I hem de pensar que hi ha avis que els cossos estan desgastats, que són més grans, que necessiten altres coses i que no estan per estar tot el dia cuidant a nanos segons quines edats tenen.
Teresa, en el seu cas, en la consulta s'han trobat algun cas semblant?
Bueno, sí, clar, en consultes trobes moltes coses, no? Però sí que hem trobat algun cas d'alguna persona amb estat. Sobretot, a vegades, amb l'estat físic general és una cosa que es veu més, no? I que potser, bueno, no pot físicament, però no només està el no pot físicament, no? Una persona que, per exemple, a una edat ja una mica avançada, que ha perdut la parella o ha perdut un germà o ha perdut un amic, no està per cuidar nens, no està per determinades coses, perquè també està en un estat psicològic de vegades, uh-huh, difícil, complicat i moments difícils, no? Les persones grans, efectivament, funcionen igual que les joves, no hi ha diferència, uh-huh, amb això. Psicològicament som el mateix, no?
Ens ho diu la senyora Teresa Moratalla, que és psicòloga clínica, especialista en teràpia familiar, secretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, i també Maria Carme Sarriosa Labernada, que és autora del llibre La bellesa, realitat menys tinguda, actiu emergent, del llibre d'entrevistes Converses amb dones centenàries i del conte La iaia Maria surt a passejar per la seva ciutat, i crec que el proper, Maria Carme, hi surt aquesta problemàtica, no?, de la relació.
Sí, el conte que ha escrit és La iaia Maria se'n va estudiar a la universitat. Justament la iaia Maria se vol anar a estudiar a la universitat perquè és vídua, les coses que està fent no li plauen, ella comença ja fa temps a tenir una soledat no desitjada, tot i que visqui amb els fills i amb els nets. I quan ella decideix anar a la universitat, no ho diuen els fills fins que s'ha matriculat. I no ho diu perquè no la limitin i li faguin pressió de que no hi vagi. Perquè quan ho explico als fills, un dels fills diu: i ara qui cuidarà els meus fills?
Clar. Teresa, vostè hi vol afegir algun missatge abans d'acabar?
Que hi hagi una certa, que crec que té que haver-hi una certa consideració en les persones que tinguin l'edat que tinguin, la mereixen i mereixen el mateix respecte, no? No es pot abusar d'algú perquè és més gran, perquè encara que la necessitis, igual que tampoc amb algú que és més jove. Jo crec que això és important reivindicar-ho, no?
Maria Carme, algun missatge final?
Bueno, jo reivindico el dret a la dignitat, el dret al respecte de tot totes les persones grans, i que els cuidem millor i que els respectem millor les seves decisions, que no sempre passa.
Doncs, senyores Teresa Moratall i Mari Carme Carrió, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i que tinguin bona nit.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bona nit.
El pot petit amb els avis i àvies i la Maria de Gràcia. Maria, bona nit.
Pues, bona nit. Pues jo, és el contrari. Jo les he portades a la piscina, al col·legi, les he anat a buscar. En tinc grans i dos de més petits, perquè en tinc 7. I a mi estic aquí sola, i quan venen a veure'm a mi? El dia del meu cumple i s'ha acabat. Me truquen, sí, però venir-me a veure, i tinc una que viu al costat de casa, eh? Així me telefona i amb això té prou. Que li costaria venir un ratet i dir: iaia, juguem a cartes o juguem a parxís, que és el que jo feia amb ella. Pues això no ho he aconseguit. Estic aquí sola i tinc, bueno, una barbaritat de grans i de més petits. Els més petits jo ja no els he cuidat, però dos de grans que les he portades a col·legi i això, que ara tenen 30 anys, aquestes, això sí, me feliciten pel meu sant i el meu cumple, i s'ha acabat. Una trucadeta de telèfonos i amb això ja tenen prou. I jo aquí sola. O sigui, també és el contrari del que estaven dient ara.
Maria, sentim moltíssim el que ens diu i és, em sembla que és una imatge molt clara la que ens transmet.
Tinc 93 anys i aquí sola, eh? Mira, m'ho poses música, sí, m'ho poso música, però no és el mateix que una cosa calenta que tinguis al teu costat.
Una abraçada, gràcies. Que vinguin,
gràcies.
I que estiguin
quan
amb tu.
Quan he sentit això, mm-hmm, m'ha fet remoure tot, perquè
clar.
Ho he donat tot per les meves netes, eh? Les he tingut a dinar, a sopar, les he anat a buscar lluny a col·legi, les he portat a la piscina, al teatre, i ara
què? això no toca.
Vale.
Doncs,
gràcies,
Maria, sentim, li enviem una abraçada ben forta, que és la que voldríem donar-li personalment, que és la que vostè desitjaria rebre.
Gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
No sabem qui ens escolta, i això és el que fa aquest programa interessant, com qualsevol emissió de ràdio. El que passa que en aquest cas és la veu, és la veu de l'oient que et trasllada el moment i aquestes hores, no?, que encara pesa més. Tornarem d'aquí uns minuts.